Senyor David Fernández, bon dia.
Bon dia, Jordi, bon dia a tothom i bon dia a Escòcia.
Molt bé, gràcies. Bon dia, gràcies. Aquí des de Edimburg. Només un comentari, ara continuem parlant amb el David Fernández, però sobre el que ha pogut escoltar de Montserrat Tura i d'Ernest Maragall, d'aquest magnífic debat, tot sigui dit.
Sí, sí, jo m'opino, home, des del màxim respecte a les opinions i també l'absoluta discrepància, no? Però coincideixo molt més amb el que expressa, no?, el senyor Ernest Maragall. A més, un cop llegida la sentència, no?, que els fets atribuïbles, estic molt més d'acord en aquest cas. La senyora Tura feia referència al vot particular de la primera sentència de l'Audiència Nacional, jo faig referència al vot particular d'aquesta sentència del Suprem,
sí,
no?, que diu que cap dels fets atribuïbles als condemnats són constitutius del tipus per al que se'ls aplica. És a dir, no vinc a maximitzar, ni a minimitzar, ni a banalitzar res, però penso que la sentència és greu. Penso que és penalment excepcional, processalment anòmala, clarament política, d'embogiment repressiu i un precedent alarmant i un preludi inquietant del que pot venir, que amb això sí que estic d'acord amb la senyora Tura, que és la llei de seguretat ciutadana, la coneguda llei Mordassa. No?
Sí, David, estaràs d'acord amb mi que aquesta llei s'ha aprovat posterior a aquests fets. És a dir,
posterior a aquests fets, Sí, i a les protestes de la PA...
És que això de debatre per telèfon és un problema perquè ens trepitgem.
És un drama, jo li asseguro que és un drama.
Segurament els oients no ens entenen. Però
deixem-ho córrer, Jordi, Antoni. Deixem-ho córrer.
Des de la coincidència, David, des de la coincidència amb el que tu dius, el que sí que és veritat és que cal fer que la societat s'impliqui i que les persones participin activament i es manifestin, però també cal diferenciar les actituds d'uns de les actituds de les altres. Hi ha d'haver-hi un mecanisme que permeti aquesta diferenciació. Perquè si no és possible aquest mecanisme, i torno a dir, els diputats a títol individual vam renunciar a qualsevol acció perquè entenem que el que estava aquí en joc era la institució, la representació. Per tant, crec que, en fi, en parlarem durant molts dies, tant de bo això serveixi a tots per aprendre de cara al futur i, sobretot, que això no criminalitzi de cap de les maneres aquells que es manifesten i que mostren la seva indignació per les desigualtats.
Jo el que et diria, Montserrat, és que, entenent la reflexió que feies, quan parles de... No? Tu pateixes uns danys, és obvi, a la gabardina, i dic, però això s'ha de solucionar...
Deixa'm acabar
la reflexió, és a dir, tu dius, hi ha un marc, no?, per solucionar o per penalitzar conductes individuals, i jo el que em pregunto és si això, no?, que és, òbviament és una falta o un delicte de dany, jo no ho sé, no soc jutge, això s'ha de solucionar a un tribunal d'excepció com l'Audiència Nacional amb delictes gravíssims
L'única que vaig dir que la sentència fos absolutòria o fos condemnatòria havia estat a l'Audiència Nacional i que critiquem a l'Audiència Nacional quan ens convé, però quan absol no la condemnem, vaig ser jo quan es va produir aquesta absolució. I per altra banda, sisplau, per favor, jo vaig renunciar a qualsevol, diguem, manera de compensar allò de la gabardina. Ho vaig renunciar el primer dia, d'acord? I la sentència actual, diu, és evident que això no es tracta de danys materials i no es pot castigar més haver pintat una gabardina que havia impedit el normal funcionament d'una institució, perquè l'únic que havia estat condemnat en la primera sentència havia estat el que havia pintat la gabardina. Per tant,
estic absolutament d'acord. Però no, però et faig una darrera reflexió per trobar espais de trobada que al final...
No hi ha mai una darrera prova, digues.
Que al final és un marc de reflexió col·lectiu. Danys materials. Saps qui té danys físics? Hi ha 120 persones amb hematomes, amb policontusions, amb punts de sutura que han quedat amb absoluta impunitat. Els 120 ferits de l'acampada pacífica de Plaça Catalunya. 120 persones, 120 ciutadans, que cap parlament ha fet cap declaració de solidaritat, ni de preocupació, ni de...
Ara ho hem complicat, això.
Si el debat segueix, deixem-ho intervenir.
Sí, va, Montserrat, tu.
Si el debat ha de seguir, deixem intervenir a mi també.
Bueno, sí, sí, Montserrat Tura, Montserrat. Primer la Montserrat Tura.
No, jo necessito, a més, acabar, em sembla greu, però...
D'acord.
Per raons
d'agenda
d'avui, però... necessito acabar. He mirat, en tant que antiga responsable de la seguretat, de no criticar mai cap dispositiu policial. I l'únic que he criticat és precisament aquest, el del 27 de març del 2011 a la plaça de Catalunya, utilitzant els antiavalots per una suposada operació de neteja. I l'altra cosa del dia dels fets que s'han jutjat ara, que van ser el 15 de juny, el gest de victòria del conseller d'Interior quan hi havia el que hi havia fora de les tanques, la part de la Ciutadella, i els diputats tenien les dificultats que tenien per començar la sessió a dintre amb la normalitat que qualsevol país democràtic es mereix, aquell signe jo crec que són coses que marquen. I, per tant, no, jo no estic pas d'acord amb tot el que es fa, ni amb tot el que es diu, ni amb el com es fa. Però sí que crec que s'ha de diferenciar la reivindicació pacífica de la que no ho és. Em limito a dir això. I que si ens sembla excessiva la pena, el que hem de promoure és una modificació del Codi Penal. I el que ha fet el Partit Popular en aquest temps ha sigut aprovar una llei de seguretat ciutadana que encara fa molt més difícil aquestes coses. Per tant, de sensibilitat zero.
David Fernández, per al·lusions. Endavant, David.
Dues consideracions, una de memòria històrica i l'altra entrant en qüestions penals i processals. Un, l'Audiència Nacional va néixer l'endemà de que s'hi sorgués el Tribunal d'Ordem Públic al mateix lloc on estava el Tribunal d'Ordem Públic. Dos, a primera dret t'ensenyen que l'Audiència Nacional és un tribunal especial fora de la jurisdicció ordinària. I tres, és un debat jurídic i penal, òbviament. I això pot tenir raó l'Andrea Levy. Un escull els tipus penals de les acusacions. Aleshores, el que és difícil i és un acte de cinisme o hipocresia és anar a l'Audiència Nacional amb tipus penals, tipus sedició, el que es va dir el llenguatge del cop d'estat, i després pretendre que les sentències siguin baixes. Si vas a l'Audiència Nacional amb uns tipus penals durs, saps què estàs buscant. I el càstig i l'actitud reprovable del dret penal que individualitza conductes, per nosaltres, i ho deien les defenses, això la senyora Tura discrepo, perquè les defenses sempre van demanar que els procediments es fessin a la justícia ordinària, el que és bé dir justícia natural, és a dir, als jutjats que estan a Catalunya, perquè la sentència fins i tot és incongruent. Perquè amb el mateix criteri penal amb què es condemna 8 persones, s'han de condemnar les 150 que estaven al costat, perquè s'incardinen un tipus que no és penal, que és ficció penal, que és la intimidació ambiental. I a partir d'aquí, una mena de causa general, el tum-tum, els 8 que condemno, i jo, de veritat, m'he llegit especialment ahir a la nit, si heu llegit la sentència, o sigui, els 8 casos concrets, que per això està el dret penal, per individualitzar conductes punibles o castigables, no? Em sembla obvi. I a mi el que em sembla, no vull entrar al pim-pam-pum, perquè ja, si entrem al pim-pam-pum i tu més, tornem a l'esquema 2011, i jo crec que aquí encara és una reflexió profunda sobre quin model social tenim, i a mi m'entristeix profundament i m'amoïna profundament que enviem 8 joves 1.095 dies a la presó. Em sembla un autèntic disbarat, que a més és difícil en el sistema judicial triat del costat, per cert, que també fa molta vergonyeta d'una associació d'ultradreta com manos limpies, que l'Audiència Nacional precisament no reparteix confits a la mainada. I l'executòria de la condemna és altament probable. És com veiem entre 8 joves a la presó i pensem, i diem si és això el que volem, no? I si això contribueix a generar més confrontació, no? Perquè a més hi ha altres persones que ho han dit, que hi ha un context que la sentència està molt lluny del context i l'evolució de les protestes al carrer, i amb això sí que m'agafaria a l'esmena, anem a dir-ho així, Marc Álvaro. Aquí hi ha dos debats, la del relat i la de la qüestió penal. No minimitzem ni penalitzem res, però obrim el focus, el que va passar entre el 27 de maig, no? I el 15 de juny van ser fets polítics de conflicte, David, de tensió, excepcionals, i jo insisteixo, aquí ja s'han vist...
Puc fer una pregunta,
sí,
David?
Sí, però deixem una cosa, sí, acabo l'últim perquè em sembla important. Jo no conec cap diputat ferit ni agredit físicament, i la sentència no acredita una sola agressió física a cap diputat, i això no nego ni el clima de tensió ni el clima de crispació, ni la perspectiva que poden tenir les persones que ho van viure. Jo he parlat amb una diputada que va viure amb moltíssims nervis i que va estar 3 mesos en tractament. El que dic és que 120 persones sí que van a l'hospital i van tenir hematomes. I a mi m'han donat 27 cops de porra i la pena ha sigut 10 euros per cop de porra.
David, et fa una pregunta?
David, sí, totes les que vulguis, no, aquí estem per opinar, per discrepar, no, home, escolta, i per trobar respostes.
Sobre el que dius del que va passar Blanquerna i els feixistes, estem d'acord. Per mi el problema és que justament el que va passar allà a Blanquerna, diguem, quedi també en la impunitat, sens dubte, perquè aquí no hi haurà discussió. Però et pregunto, són les causes d'una protesta el que, diguem, fan que el mètode sigui bo? Perquè aleshores, el dia que, diguem, els que encerclin el Parlament de Catalunya siguin un grup xenòfob, un grup racista, un grup d'ultradreta, un grup que demana la pena de mort, diràs el mateix que estàs dient ara?
No, ni molt menys. Jo crec que
doncs llavors...
No, espera't, que t'ho recordo. 1984, Banca Catalana, una multitud de, no, de manifestants proconvergents dient mateu-lo al senyor Obiols. Impunitat. No és acceptable. Òbviament, i jo crec que els mètodes, òbviament, els que són crítics amb el sistema, i ho som, i ho seguirem sent, hem de ser crítics amb nosaltres mateixos, vull dir que tots hem de prendre lliçons i la situació. Però el que jo no estic d'acord, no, és com es construeixen els relats. I allà es va parlar de 1934, de cop d'estat, i és no entendre, o sigui, si no sabem entendre en quin model social vivim, què va significar la indignació, quines tensions van generar, quin era el crit del no ens representen, i això, jo no...
David, les regles, David, funcionen quan les pots aplicar en tots els casos. Per cert, te n'has anat molt lluny per comparar.
El que va passar... És mentida, perquè hi ha un doble recel a Seran.
El que va passar l'any 1984 no és el mateix que va passar aquí. No va haver d'arribar ningú en helicòpter l'any 1984, t'ho recordo.
Sí. T'ho recordo. Si tu entres en el debat, no? que és, i a més és el debat de fons, on estan els límits del dret de la protesta, on estan els límits respecte a les institucions democràtiques, tot això són debats, però jo el que em nego...
Però David, si tu per fer la teva feina et pintessin la samarreta amb una creu, que vol dir que t'assenyalen, i ho va dir la Montserrat Tura en aquell moment, que ara no se n'en recorda, però va dir, això és el que feien els nazis. No em diguis que no estarien limitant-te la teva actualitat.
O sigui, em nego com membre de l'Amical de Mauthausen, Andrea, a que...
Ho va dir l'Atura en aquell moment. T'estic dient, què pensaries si et fessin això?
Qui va dir, em nego absolutament a banalitzar el feixisme que va assassinar 6 milions de persones.
Que sí, David, jo t'estic dient, si et pintessin amb una creu a tu, David Fernández, per entrar al Parlament, per les coses que tu penses, com a diputat, què pensaries?
Com que pensaria? Però tu penses que jo he banalitzat o minimitzat? Sí, que em sembla que és un delicte tipificat en els anys. Amb un delicte d'anys.
Però per què t'ho fan? Perquè ets diputat, no perquè passaves per allà.
Però això hi ha una justícia... Bueno, a mi com a diputat m'han passat moltes coses i no és el cas per parlar-ne. Però reduir això, Andrea, tot un conflicte que va viure aquest país en el juny del 2011, no?, a la gabardina, i me'n parlo.
No a la gabardina, però estem parlant...
Hi ha moltes coses que van passar, o sigui, és obvi. I tu què li dius?
Diputats que havien de córrer, diputats que no se'ls deixen entrar, que es va sacsejar el gos llop, el gos guia del senyor Llop.
Andrea, els diputats i els ciutadans, tu què li dius a 120 ciutadans ferits, que s'han hagut d'administrar heparina durant 2 mesos, antitrombo, i que han posat una denúncia, i que els han dit que no hi ha justícia per ells, encara que els hagin colpejat amb un operatiu policial.
Sembla molt malament, però és un altre tema.
Però igual que ens sembla malament l'altra cosa.
Sí, no, és que és diferent, perquè uns hi ha impunitat i l'altre hi ha càstig. I això és la justícia desigual i la justícia classista. I jo insisteixo, si tu penses que jo justificaré, no?
No, et dic perquè a mi em sembla malament, de la mateixa manera que les altres coses que em dius, doncs també, però...
Us veig molt parlant del càstig, no? I que mereix un càstig qui fa una pintada a la diputada Montserrat Tura.
Igual que el que està passant a Alemanya ara.
No, perdona, la violència institucional està sempre permanentment silenciada i permanentment emparada.
Però això és un altre debat. Reconec...
És el debat jeràrquic i classista entre uns i altres.
Seria un debat més llarg.
A veure, són les 84 minuts.
No voldria entrar per aquesta...
Sí.
Digues.
No, però jo crec que clar, les posicions de tots, i crec que és molt sa tenir debats com aquests, encara que no s'arribi cap acord, i sobre les circumstàncies, el que sí que estem, jo crec que tots d'acord, tots, absolutament tots d'acord, és amb la, en fi, em sembla, amb la desmesura de la sentència per part del Suprem. Aviam, el David Fernández, també un motiu pel qual el volia trucar és perquè és el president de la Comissió pel Frau Fiscal del Parlament, i jo no sé si el David Fernández ja sap quin dia escoltaran el CD de la Camarga.
No encara. Sí que hi ha un termini temporal, que és obvi, que és abans del 10 d'abril, no? S'ha de fer aquesta sessió d'audició abans del 10 d'abril, que és quan s'ha previst la compareixença.
Ja, avui deia aquest matí que no es poden posar portes al camp, però que és aquesta frase horrorosa ja que parlem quan parlem d'internet, que és horrible, però sí que hem de posar tanques perquè no surtin les vaques. I deia que ara en aquests moments tu vas a internet i poses el que vulguis posar, Camarga i tal, i et surt, però allà, una quantitat estem parlant d'una cinta que dura, segons tots els que hi vam comprovar, 2 hores 22 minuts 17 segons. Aquesta és la versió curta o vosaltres teniu la extended version?
És la mateixa. Ja ho vam dir en el seu moment, es va fer la comprovació i dura 2 hores i 21 minuts. I aleshores aquí entra el debat de si és mite o realitat, no? Allò que es diu que hi ha una versió que duraria 3
hores. Que hi ha una segona cinta.
Llargues. La que auditarà en tot cas, no? El Parlament i els membres de la comissió, els diputats de la comissió, serà la que ha durat 2 hores i 20 minuts.
Ja, deia que, a més, es pot veure per internet, però és que a més hi ha una obra de teatre, el Tarantana de Barcelona, on ja al començar l'obra ja t'avisen que els fets que escoltareu són reals. És a dir, amb la qual cosa t'han dit, escolta, mira, el que ara explicarem... Per tant, és evident que per molt que el PP pugui dir, no, és que això no es pot... Escolta, si és que està a l'abast de tothom. Per tant, no sé què creus que pot aportar escoltar-la en aquesta comissió d'investigació.
Una respon a una sol·licitud de grups parlamentaris que la volen escoltar, i dos, jo penso que poc, finalment, el fet polític rellevant, no blindant i protegint allò que afecta a la intimitat i a la privacitat de les persones, a mi em sembla que és un dret i un bé jurídic a protegir sempre, és un fet que tots som conscients. La senyora Sánchez Camacho, el 2010, era conscient, no?, de les activitats econòmiques, de dinamitzador econòmic del senyor Jordi Pujol i Ferrusola, i per pur càlcul de poder va callar durant 2 anys. Quan canvia el cicle polític el novembre del 2012 i el nou acord entre Esquerra i Convergència, no?, en això que anomenem procés, doncs agafa la seva interlocutora i la porta a jutjats. Això, per mi, no sé, no soc jutge, no?, però políticament i també jurídicament penso que hi ha una notificació, és encobriment, és coneixedor d'un delicte, no? I no saber, i aquí entra la mediocritat i el cinisme i la hipocresia, de que quan estàs al poder calles i quan passes a l'oposició ho dius tot, no?
Creus que el 10 d'abril es presentaran Alicia Sánchez Camacho i Victoria Álvarez?
Em consta que sí en el relatiu a la senyora Sánchez Camacho. Així m'ho ha comunicat.
Per cert, i acabo, recordo que l'última vegada que David Fernández va aparèixer en aquest programa va ser l'endemà de la compareixença de Jordi Pujol Ferrusola, on va ser crític amb els diputats i diputades d'aquesta comissió, així en general, pel nivell demostrat davant dels compareixents. Continua, malgrat les crítiques que ha rebut, continua pensant sobre el tema, igual?
Continuo reflexionant sobre el tema, sobre l'abast de les comissions d'investigació, sobre la necessària primera conclusió que haurà de tenir aquesta comissió, que és el canvi reglamentari. Si volem que les comissions d'investigació siguin políticament, democràticament, institucionalment, un estri útil. No he canviat de parer en aquest sentit.
Servirà per alguna cosa?
Com a mínim per dues, espero i desitjo, i sé que tenim els elements en contra. Una, per fer una mena d'anatomia forense, no?, del cicle viscut, i penso que algunes coses viscudes ja ens esvetllen alguns paràmetres d'allò que Kaiser deia, capitalisme d'amiguets, del que som i el que no som encara. I dos, espero que per fer tota una proposta que finalment és la tasca fonamental de les comissions d'investigació per introduir reformes institucionals, legals, polítiques, per evitar que en el futur tornem doncs, aquesta metàstasi, no?, de la corrupció, sigui legal, alegal o il·legal, que ens ha portat on estem i que no precisament, no?, és la pitjor crisi política i socioeconòmica que vivim.
David Ferrer, un plaer, no? Moltes gràcies per acompanyar-nos aquí al Món RAC1.
Gràcies a tots. Bon dia.
Que vagi bé. Bon dia i bona hora.